Vaya, luego se
gracias.
Marchando.
Va, prou, merci. Venga, fins aquí.
Menos mal que el hombre tiene que venir a solventar esto.
Les 8 en punt. Bona nit.
Amb Pep Tormos.
És el nom propi del dia, Carles Puigdemont, que ha sacsejat del tot la precampanya electoral quan falta poc més d'un mes per les eleccions. Des dels micròfons de RAC1, en una entrevista amb Jordi Basté a Perpinyà, Puigdemont ha deixat clar que tornarà a Catalunya el dia de la investidura, sigui quin sigui el resultat del 12 de maig.
Tornarà a Catalunya el dia del debat d'investidura.
Efectivament.
Tant si guanya com si no pot ser president?
Efectivament. Amb la llei d'amnistia es tanca una etapa, l'etapa de l'exili, i per tant s'ha de cloure una etapa política i també personal. I la manera de retornar dignament la institució que va anar a l'exili és tornar al Parlament, en les condicions que siguin, perquè s'ha de respectar sempre la voluntat del poble de Catalunya, naturalment.
Aquest, però, no és l'únic gran titular que ha deixat a l'entrevista. També ha assegurat que si el 12M no en surt president, deixarà la política, que no es quedarà a fer oposició al Parlament. De moment, resposta freda de la Moncloa, que manté un perfil baix i es limita a dir que hi haurà una trobada entre Puigdemont i Pedro Sánchez, però que serà un cop s'apliqui l'amnistia. Al marge de la política, us explicarem com se les empescarà el Departament d'Educació per tirar endavant part del pla per revertir els mals resultats de PISA. Amb els pressupostos tombats, només es podrà rescatar la meitat dels diners extra previstos. I parlant d'inversions, avui el Consell de Ministres ha aprovat la reforma de l'estació de Sants a Barcelona, que entrarà en una nova fase amb canvis estructurals. Ara de seguida us en donem tots els detalls. A punt també la connexió amb Tailàndia, amb l'enviada especial de RAC1, la Mar Poyato, perquè ens expliqui el que ha donat de si la primera sessió del judici a Daniel Sancho. I també acabarem traient el cap al Palau de Congressos de Barcelona, que acull des de fa una estona la gala de lliurament dels Premis DRAC. Ara són les 8:02. Joan Torres, bona nit.
Bona nit.
Carles Puigdemont tornarà a Catalunya encara que no aconsegueixi ser president. El candidat de Junts ho ha assegurat aquest matí al Món a RAC1 en la primera entrevista que concedeix des que va anunciar que es presentava a les eleccions. Puigdemont vindrà a Catalunya el mateix dia que es faci el debat d'investidura.
Si en surt president, es traslladarà cap al Palau de la Generalitat i, si no, anirà cap a Girona, a casa seva. Puigdemont diu que, si no aconsegueix la presidència, deixarà la primera línia política.
Vaja, jo crec que la persona que ha estat president de la Generalitat crec que no pot estar ni al Senat, ni en un Consell d'Administració d'una gran empresa. I per això hi ha la llei que preveu que tens unes condicions d'expresident per poder, diguem-ne, tenir una activitat pública política d'acord amb la dignitat de la institució i del càrrec. Per tant, en absolut enveja de cap de l'oposició.
El candidat prepara una campanya sense pantalles i diu que farà molts actes presencials des de la Catalunya del Nord.
També ha quedat resolta una de les grans incògnites dels últims dies. Puigdemont ha descartat fer un cara a cara amb Pere Aragonès. Més detalls, Adrià Santasusagna.
Puigdemont vol fer una campanya molt presencial i centrada en recuperar la presidència i no en atacar els altres partits independentistes. Per això no vol sentir a parlar de debats ni de cares a cares amb els seus possibles socis. El candidat de Junts ha descartat la proposta que feia Pere Aragonès des del Món a RAC1. Laura Vilagran, número 2 del president, ja l'ha contestat i li demana que no s'amagui.
Primer, normalment, en els presidents de la Generalitat li proposen cara a cara. No és el president de la Generalitat que proposa cara a cares amb un altre. Aquesta lògica del cara a cara jo l'he de dedicar, o ens l'hem de dedicar a altres, però amb qui són hi han de ser, i volem que siguin companys de viatge per acabar el que vam començar plegats a l'octubre del 17, el que ens convé és treballar colze a colze més que no pas fer cara a cares per confrontacions purament electorals.
Puigdemont diu que l'únic debat o cara cara que estaria disposat a fer és amb Pedro Sánchez i Alberto Núñez Feijóo.
Doncs bé, de moment el govern espanyol no entra en els anuncis que ha fet Carles Puigdemont i ho enmarca tot en la precampanya electoral. Això sí, la Moncloa diu que manté el compromís d'una trobada entre Puigdemont i Pedro Sánchez tan bon punt s'aprovi l'amnistia. En cap cas abans. Anem cap a Madrid, Jordi Armenteres.
Sí, fons del govern espanyol el que diuen a RAC1 que la reunió entre Sánchez i Carles Puigdemont es manté a l'agenda sense data, però amb el compromís de fer-la després de l'aprovació de l'amnistia. A partir del juny, no aclareixen on, si a Catalunya o a Espanya o en algun punt d'Europa. En veu alta no hi ha resposta a l'anunci de retorn de Puigdemont ni a l'abandonament de la política si no és president, Pilar Alegría.
La decisió personal
del señor Puigdemont como de cualquier otro dirigente político, no tengo que hacer ninguna valoración. Máximo respeto a lo que cada uno decida en un futuro sobre su propia trayectoria política, faltaría más.
Qui tira pel dret és el portaveu del PSOE, Patxi López.
Bueno, la conclusión de la primera cosa que has dicho es que Puigdemont abandonará la política, porque el president va ser Salvador Illa.
Això sí, el PSOE el que deixa clar és que si Carles Puigdemont vol debatre políticament, ho ha de fer amb Salvador Illa.
El Partit Popular, mentrestant, demana a la resta de partits polítics que no facin cas a Puigdemont. El candidat dels populars a les eleccions, Alejandro Fernández, creu que se li ha de treure el focus mediàtic a les propostes de l'expresident.
Yo me niego a convertir esta campaña en un reality show para comentar la vida y milagros de Carles Puigdemont. Hay 4 millones de catalanes que corren un riesgo severo de restricciones de agua durante este verano como si estuviéramos en otra etapa de la historia. Eso es importante y no, insisto, las fricadas de Carles Puigdemont.
Fernández ho ha dit des de Madrid en un dinar informatiu on ha deixat clar un cop més que només donarà suport a Salvador Illa si el PSC trenca tots els pactes municipals amb l'independentisme. I per la seva banda, la CUP aplaudeix que Puigdemont torni, però fa un advertiment. La independència no depèn que ell sigui o no a Catalunya. Per cert, sentíem ara que Puigdemont vol tornar al dia de la investidura, sigui o no president. Doncs bé, en aquest sentit, el govern garanteix que els Mossos vetllaran per la seguretat del líder de Junts quan torni. La portaveu, Patrícia Plaja, diu que és l'obligació de la policia.
Evidentment, en el moment que torni el president Puigdemont en llibertat plena, s'ha de garantir de totes la seva seguretat, igual que es garanteix a qualsevol altra autoritat, igual que es garanteix a qualsevol altre president de la Generalitat que ho ha sigut amb anterioritat.
De fet, fa pocs dies el conseller d'Interior, Joan Ignasi Elena, va demanar per carta al ministre Marlaska que permetés als Mossos escortar Puigdemont durant la campanya. I en aquest context polític, i mentre l'amnistia continua el seu camí, es manté l'enroc judicial sobre Puigdemont per la causa sobre el tsunami democràtic i la imputació per terrorisme. Però no està sol. Avui l'Audiència Nacional ha seguit els passos del Suprem i ha començat a moure's perquè declarin una desena d'investigats més. Els ha demanat on vol que els enviï la convocatòria i també ha demanat a la policia que en localitzi alguns que encara no s'han personat a la causa. Per cert, i encara relacionat amb l'amnistia, atenció a la mala maror que ha generat la llei entre els fiscals. 6 vocals del Consell Fiscal han desafiat el fiscal general de l'Estat i han presentat un informe contra l'amnistia.
D'aquesta manera contradiuen el criteri del seu cap, Álvaro García Ortiz, que fins ara havia deixat clar un parell de cops que la Fiscalia General no tenia competències per valorar una proposició de llei. Doncs bé, aquests fiscals del sector conservador han tirat pel dret i en un esborrany de 160 pàgines deixen com un drap brut l'amnistia. Consideren que trenca la separació de poders i posa en dubte la seguretat jurídica de l'Estat.
I encara en crònica judicial, el Constitucional ha frenat la iniciativa del Parlament que pretenia impulsar la independència de Catalunya. El tribunal accepta a tràmit el recurs del govern espanyol per congelar el text de la mesa del Parlament.
És una proposta que es va aprovar a mitjans de febrer i que la Moncloa es va afanyar a portar al Constitucional. Ara, per tant, a falta que el tribunal estudiï el fons del text, queda en paper mullat. Es tracta d'una iniciativa legislativa popular presentada al Parlament per Solidaritat Catalana i tramitada a la mesa amb el vot a favor de Junts i la CUP i l'abstenció d'Esquerra.
Aquesta ILP, doncs, que queda frenada, mentrestant, a la que el Congrés dels Diputats ha donat llum verda és a la de debatre una regularització massiva de la immigració. Es tracta d'una iniciativa legislativa popular que pretén facilitar la inserció social de les persones migrants que des de fa any són a l'Estat. Els partits avisen que aquest només és el primer pas i que a partir d'ara s'ha d'afinar molt el text definitiu. Anem cap a Madrid, Arnau Mañé.
Sí, consens pràcticament unànime al Congrés dels Diputats per debatre aquesta iniciativa. Només hi ha votat en contra l'extrema dreta, Vox. Tot i les reticències de molts grups, la proposta ha superat el primer tràmit. Es tracta d'una iniciativa que pretén regularitzar, si fa o no fa, mig milió de persones migrants que viuen a l'Estat des d'abans de l'1 de novembre del 2021. És un document que han signat, atenció, unes 600.000 persones i que aspira a defensar els drets fonamentals dels afectats. Aquesta carpeta arriba al Congrés a les portes d'un carrusel electoral que condiciona qualsevol moviment polític, i aquest, evidentment, no ha estat una excepció. El debat sobre la immigració genera molts anticossos i els partits ja s'han afanyat a dir que ara el tramiten, sí, però que faran canvis al text.
I encara a Madrid, pendents a aquesta hora del partit de Champions entre el Real Madrid i el Manchester City, que de fet us oferirem en directe a RAC1 amb la prèvia a partir de 8:45 del vespre, però més enllà del partit de futbol guanya protagonisme la part extraesportiva amb un desplegament policial important. Això després que a les últimes hores Estat Islàmic hagi assenyalat com a objectiu els partits de quarts de final de la Champions. Els més imminents a l'Estat són els dos partits que entre avui i demà juguen a Madrid. Avui, com dèiem, el Santiago Bernabéu i demà el Metropolitano. El govern espanyol fa una crida a la tranquil·litat i deixa clar que la seguretat als camps de futbol està garantida. Tornem a Madrid, Arnau.
Exacte, ara mateix la prioritat són aquests dos partits que juguen a Madrid les properes hores. Estat Islàmic els ha posat al centre de la diana, però el Ministeri de l'Interior assegura que ho té tot sota control. Està en marxa un dispositiu amb més de 2.000 agents entre policia espanyola, policia local i guàrdia civil. Expliquen que aquesta mena d'amenaces ja es donen per fet en el moment actual, en un nivell 4 sobre 5 de risc terrorista. Però admeten, això sí, que han afinat els protocols. En definitiva, missatge de tranquil·litat del govern espanyol als aficionats que vagin als partits de Champions d'aquests dies. Asseguren que Espanya és un dels països més segurs del món.
Passant 10 minuts de les 8 del vespre, el Departament d'Educació podrà rescatar pràcticament la meitat dels diners extres que havia de guanyar els pressupostos tombats. Uns recursos que es destinaran, per exemple, a programes per reforçar les llengües i les matemàtiques. Saudal Martínez.
Concretament, el pressupost del departament creixerà 312 milions dels 680 que preveien els comptes que van acabar caient. La consellera Anna Simó ha explicat aquesta tarda les mesures que prioritzaran el grup d'experts que van impulsar arran dels mals resultats de PISA. Mesures com un pla de reforç de la comprensió lectora a 250 centres o també de matemàtiques, en aquest cas, a 200 escoles i instituts.
Aquestes són les mesures que començarem a preparar per implementar a partir del pròxim curs. La voluntat, quina hauria estat? Doncs, evidentment, complir el conjunt de mesures proposades pel grup impulsor.
Simó també ha anunciat que incorporaran 340 professionals per atendre millor l'alumnat amb necessitats especials i que estendrà les aules d'acollida accelerada més enllà de la ciutat de Barcelona.
I a aquesta hora estem pendents d'un incendi forestal que crema el Perelló, el Baix Ebre. Ha començat a 4:45 de la tarda i l'última hora que acabem de saber és que els bombers l'acaben d'estabilitzar. Més detalls, Esteve Giral.
Doncs sí, bones notícies. El foc ha quedat estabilitzat fa pocs minuts. Després que preocupés i força, els bombers han arribat a desplegar una trentena d'efectius terrestres i també tres mitjans aeris en una zona de barrancs, això sí, deshabitada, però amb molta força del vent s'han originat diversos focus secundaris. La bona notícia, però, és que ja ha quedat estabilitzat. Ara quedaran a la zona 17 mitjans terrestres i s'han retirat els aeris per acabar de controlar aquest foc.
Gràcies, Esteve. Qualsevol novetat, òbviament, sobre aquest incendi ens la farà saber. Martí Oliveres, bona nit.
Bona nit.
Quina és la situació del vent en aquesta zona del Perelló, del Baix Ebre, i com ha d'evolucionar?
Doncs ara mateix millors condicions respecte a les que hem tingut al migdia, perquè s'ha arribat a un cop màxim de 100 km per hora, un mestral molt encès en aquesta zona del sud del país, a més amb poca humitat. Sempre expliquem que quan el vent bufa amb força i va acompanyat de poca humitat, les condicions afavoreixen la propagació de les flames i la temperatura ha arribat al voltant dels 20-21 graus en alguns moments a mitja tarda, ara ja baixa cap als 17 graus i per tant les condicions aniran millorant durant la nit, perquè també s'espera que el mestral vagi amainant, cada cop menys força, però demà pot reactivar-se i tornar a bufar amb alguns cops superiors als 50 km per hora i malauradament de moment no s'espera pluja en aquesta zona.
Bones notícies almenys per la situació més imminent pel que fa al vent, i bones notícies també s'explicava ara l'Esteve Giral perquè els bombers, com ens explicava, acaben d'estabilitzar aquest incendi. Gràcies, Martí, fins ara.
Fins ara.
Un foc que, com sabem, es declara en una situació crítica als boscos en plena sequera, i en aquest sentit avui hem sabut que la Fiscalia de Medi Ambient de Barcelona ha obert una investigació contra l'Agència Catalana de l'Aigua per la gestió de la sequera. Concretament, la decisió de reduir els cabals ambientals dels rius Ter, Llobregat i la Muga. Una entitat ecologista ho va denunciar perquè considera que és un delicte contra el medi ambient. El govern defensa la mesura per l'emergència per sequera i assegura que a curt termini ni tan sols haurà de reduir el cabal del riu era el mínim que li permetria la llei. Les pluges i les nevades de les últimes setmanes els han permès donar una mica més de marge al riu. Corresponsal de RAC1 a Girona, Bàrbara Julbe.
En una primera fase, el cabal es va reduir a 1.400 litres per segon. Més endavant va passar als actuals 1.000 litres per segon. Anna Bernades, secretària d'Acció Climàtica, assegura que no baixaran més perquè els embassaments han millorat. Actualment s'ho queda estar al 21% i sau al 7,36%.
A curt termini descartem fer el següent pas, que seria arribar a aquests 600, perquè pel que veiem amb el funcionament dels embassaments, és a dir, penseu que els embassaments s'alimenten de l'aigua de la pluja, però també s'alimenten del desglaç de la neu.
Per garantir les condicions ecològiques del Ter, el Llobregat i la Muga es fan des de febrer, que es va decretar l'emergència per sequera a avingudes d'aigua puntuals dos cops per setmana durant 6 hores. Al Ter s'alliberen 3.000 litres per segon. Acció Climàtica també farà més mostrejos a la trentena de punts on es prenen mostres, com ara, de peixos.
I encara vinculat al medi ambient, atenció a això, el Tribunal Europeu de Drets Humans ha condemnat Suïssa per la seva inacció davant l'emergència climàtica. La sentència és pionera i pot marcar un precedent perquè és la primera vegada que aquest tribunal condemna un país per quedar-se de braços plegats en la lluita contra l'escalfament global.
Estrasburg diu que Suïssa ha violat la Convenció Europea de Drets Humans perquè no protegeix el dret a la vida, a la salut i al benestar de les famílies. El tribunal argumenta que la inacció contra el canvi climàtic pot augmentar el risc de morir, per exemple, en una onada de calor. Tot plegat estableix un precedent important que pot tenir conseqüències en altres països del continent.
I no ens movem de l'exterior. A Tailàndia, la defensa de Daniel Sancho assegura que la declaració dels primers 4 testimonis proposats per la Fiscalia ha beneficiat el xef espanyol. El tribunal ha començat a jutjar avui Sancho per la mort i l'esquarterament del metge colombià Edwin Arrieta. Es tracta d'un dels judicis més mediàtics dels últims mesos i el jutge no vol que se'n sàpiga absolutament res. Enviada especial de RAC1 a Tailàndia, Marc Poyato.
Daniel Sancho s'ha declarat no culpable d'assassinat premeditat, tot i que ha reconegut que va intentar amagar el cos d'Edwin Arrieta. Avui han declarat 4 testimonis, entre ells els propietaris dels hotels en què Sancho es va allotjar a l'illa de Pangan i també una dona que va trobar parts del cos de la víctima a les escombraries. L'advocat tailandès de Sancho, Aprichat Srinuel, diu que aquestes declaracions els hi van a favor.
L'acusat està satisfet de com ha anat, ha pogut fer preguntes tal com li permet la llei. Avui el Tribunal de la Cort Provincial de Koh Samui, on som, li ha permès defensar-se i lluitar per guanyar el cas. La declaració dels testimonis també ha sigut interessant i sempre ha pogut preguntar.
Un judici que finalment es fa porta tancada i amb un jutge molt estricte que no permet que s'informi de res del que passa a la sala.
I a casa nostra, avui ha arrencat el judici per l'acusada de tallar el penis al seu amant a Sant Andreu de la Barca. Davant del jutge, la dona ha reconegut l'agressió i ha acceptat 7 anys de presó. N'hi demanaven 3 més, però ha arribat a un acord amb la Fiscalia.
D'aquesta manera, el judici s'ha convertit en un tràmit. La dona ha reconegut que aquella nit de fa 3 anys va proposar tenir relacions sexuals al seu amant i propietari del bar on treballava. També ha explicat que li va tapar els ulls i després li va tallar el penis amb un ganivet de cuina. Assegura que immediatament se'n va penedir que tenia una depressió. També ha declarat la víctima, que encara arrossega greus seqüeles físiques, però també econòmiques, perquè va haver de tancar els dos bars que tenia.
Passen 2 minuts d'un quart de 9 de la nit. El Departament de Justícia reubica l'exdirector de Mas d'Enric com a coordinador a l'àrea de seguretat i informació de les presons. És la persona que dirigia el centre on un intern va assassinar la cuinera ara fa un mes. Francesc Romero ja va dimitir 2 setmanes després de l'assassinat per la crisi que va generar el crim i ara la conselleria l'ha recol·locat dins d'una de les secretaries on s'encarregarà de recopilar i analitzar dades d'incidents. Això mentre el conflicte entre justícia i les presons cada vegada sembla més lluny de resoldre's. Els sindicats i la conselleria s'havien de trobar avui per reprendre les negociacions sobre la seguretat i les condicions laborals dels treballadors. Tot i això, els representants de la plantilla han plantat el departament. Joel Penya.
En lloc dels sindicats, fins a les portes del departament hi han anat una 20ena de treballadors per protestar. Per la plantilla de les presons, la dimissió de la consellera Gemma Besart és l'únic gest que servirà per desbloquejar les negociacions. Ho ha explicat un dels seus representants, en Francesc. La portada del govern, Patricia Plaja, li ha respost que justícia té un munt de propostes, però no les volen escoltar.
Ho Besart, dimissió. No hi ha altra sortida. Que aquelles persones que ens han portat en aquest conflicte no són interlocutors vàlids, no ens representen, no ens sentim protegits.
El que volem és desencallar aquesta situació i ho hem de fer-ho sense línies vermelles i sobretot amb propostes concretes. Nosaltres les tenim, de debò. És que no ho podem dir ja d'una altra manera. Dos no s'entenen si un no vol.
I demà passat uns 500 treballadors aniran a protestar a Madrid amb d'altres funcionaris de presons de l'Estat espanyol.
Nou pas endavant per ampliar l'estació de Sants de Barcelona. La reforma ha entrat a la fase 1, que és la dels canvis estructurals. El Consell de Ministres ha autoritzat la licitació de les obres de l'estructura per 176 milions d'euros, Montse Martí.
Sí, tot i això, encara queden tràmits a fer. Ara ha de passar pel Consell d'Administració de DIF, que serà abans de l'estiu, i després el temps que trigui la licitació. I per això el Ministeri encara no sap dir quan començaran exactament aquestes obres ni si podrà ser abans de final d'any. En aquesta fase 1, l'estació de Sants canviarà. S'ampliarà un 30% cap a la plaça dels Països Catalans amb un nou espai per l'alta velocitat i un nou espai també pels passatgers de Rodalies. L'estació de Sants també s'ampliarà per dalt i hi haurà un altre pis d'embarcament i sales d'espera de l'alta velocitat. En aquesta nova fase també està previst reformar la plaça dels Països Catalans amb noves zones de jocs infantils i, per exemple, zones verdes. La reforma completa de l'estació de Sants compta amb una inversió de més de 400 milions d'euros i està previst que les obres durin 6 anys.
Per cert, que justament aquesta tarda el Congrés ha instat el govern espanyol a canviar el nom de l'estació de Sants per Estació de Sants Montserrat Caballé. Ho ha decidit la Comissió de Transports amb els vots a favor del PP, que és qui ha presentat la proposta. Junts i el PSOE s'hi han abstingut i Esquerra hi ha votat en contra.
La proposta dels populars vol retre homenatge a la soprano catalana que va morir ara fa 6 anys. De moment, doncs, és el Congrés qui ho demana. Veurem si el govern espanyol n'acaba fent cas. En aquesta línia ja s'han fet canvis semblants els últims anys. A Madrid, l'estació de Totxa i de Chamartín van passar a incloure els noms de l'escriptora Almudena Grandes i la política Clara Campoamor respectivament. I a Catalunya es va fer el canvi de nom de l'aeroport del Prat a el Prat Josep Tarradellas.
I encara sobre transports, demà hi ha vaga dels conductors d'autobusos urbans i interurbans a les comarques de Barcelona.
L'aturada l'ha convocat la CGT i serà des de les 10 del matí fins a les 4 de la tarda. Els serveis mínims seran del 20%. L'aturada és per exigir la jubilació anticipada dels treballadors d'aquest sector als 60 anys.
Les 8 i 21 minuts, el govern espanyol justifica l'eliminació dels visats de residència per inversió immobiliària, els anomenats visats d'or, perquè s'havien convertit en un instrument d'especulació i s'havien disparat els últims dos anys. El 2023 se'n va concedir més de 3.200 a tot l'Estat.
De fet, el 33% d'aquests visats s'han donat per la compra d'habitatge a Barcelona. La ministra portaveu, Isabel Rodríguez, diu que després de la pandèmia van saltar les alarmes.
Con determinación y habiendo analizado los datos, nos dirigimos con rigor a dar esta respuesta para acabar con la especulación que se ha incrementado de manera muy notable a raíz del año 2022. Es decir, es a partir del año 22 cuando se encienden las alarmas y, por tanto, habiéndose duplicado las concesiones, intervenimos en ello. He podido informar al Gobierno de la necesidad de modificar esta ley 14/2013 para eliminar estos beneficios.
Els visats de residència a Espanya per la compra d'un pis de més de 500.000 d'euros s'han concedit sobretot a ciutadans xinesos i russos, però també a britànics, nord-americans i ucraïnesos. I els llocs on s'han concentrat la majoria d'inversions vinculades amb els visats d'or a banda de Barcelona són Madrid, Màlaga, Alacant, Balears i València.
El govern llançarà el quart satèl·lit català a l'espai a finals del 2025. Encara no se'n sap el nom, però sí que tindrà la mateixa missió que el Menut, el segon que va enlairar a Catalunya. Durà una càmera per observar la Terra i un sistema de comunicacions per millorar la connexió a tot el país.
És el satèl·lit més gran que Catalunya enviarà a l'espai. Pesarà 50 quilos, mentre que l'Enxaneta, el Mineiró i el Menut no arriben als 10 quilos. El conseller d'Empresa, Roger Torrent, ha explicat que la càmera que durà el satèl·lit ajudarà en àmbits diversos, com la pagesia i l'acció climàtica.
Serveis que ens proporciona aquestes missions cada vegada són més presents en diferents àmbits, des de la gestió d'infraestructures, de l'optimització de la producció agrícola, la previsió o la mitigació d'efectes del canvi climàtic o la gestió de situacions d'emergència.
A més, Torrent espera que serveixi per crear llocs de treball relacionats amb la construcció i l'enlairament del satèl·lit. Aquesta nova missió costarà prop de 3 milions i mig d'euros.
Un quart i mig de nou del vespre, ho dèiem en començar, a aquesta hora i en marxa la tercera edició dels Premis DRAC. Són els premis creats per RAC1 que des de fa 3 anys reconeixen persones i entitats que han fet millor la societat l'últim any. La gala la condueix el director del Via Lliure de RAC1, el Xavi Bundó, i compta amb la presència de bona part dels editors de la casa. Una celebració que ha començat quan passaven pocs minuts de 7:45 i que s'està fent des del Palau de Congressos de Barcelona. Anem cap allà. Maria Cusó, bona nit.
Bona nit, doncs ara mateix hi ha l'actuació de Maria Jaume, una de les dues actuacions d'aquesta nit, però tot plegat ha començat amb una poderosa coreografia del grup Creadans, que ha arrencat una sonora ovació al públic. Tot i això, hem de dir que Xavi Bundó ha fet broma i avisava que ell no farà com els presentadors americans.
Algú es preguntava si hi hauria efectivament un número musical d'arrencada, però és que això és, són uns premis collonuts, però no són els Òscar. Si fossin els Òscar, el Basté estaria fent programa en directe, no és el cas.
Bayona, Bayona.
No, noies. Bé, això no és Hollywood, això és Barcelona.
Nadà Al-Hazdal ha recollit el Premi Històries amb Ànima per la seva lluita contra els casaments infantils i el Sónar, que aquest any celebra el seu 30è aniversari, el de Projecte Cultural. Un dels seus directors, Enric Palau, ha recordat la periodista Anna Pérez Pagès.
Sobretot gràcies en nom dels nostres petits pacients, els nostres petits valents, que aquest premi, perquè aquest premi les dona visibilitat. Nosaltres, de nosaltres no s'ocupa ningú.
Aquest que escoltàvem era el director gerent de Sant Joan de Déu, Manel del Castillo, que ha recollit el primer premi de la nit, el de contribució al benestar, i que el dedicàvem, com escoltàvem, als seus pacients. El DRAC, la innovació sostenible, ha estat per l'estudi RCR Arquitectes, i el premi a la trajectòria a títol pòstum l'ha rebut el fundador de Torrons Vicenç, Àngel Velasco Pérez, per haver convertit l'empresa en un referent del sector, i just s'acaba d'entregar el premi a l'excel·lència al Club Patinatge Artístic Olot. Per cert, que Marc Giró ha sortit per sorpresa a l'escenari per desmentir per què no ha presentat la gala d'aquest any.
Que havia demanat jo molts diners per presentar aquesta gala, que havia demanat més diners, diguéssim, per presentar aquesta gala. Però això és un rumor infundat, diguéssim. És mentida, perquè
és
jo...
mentida, eh?
Per dues raons principals. La primera, perquè jo soc ric de família i jo tot això ho estic fent per hobby. Jo no, si vostès són pobres, són de la classe treballadora, allà vostès. Però jo soc radioaficionat, diguéssim.
Encara queden els premis DRAC Revelació per Mushka, el de veu de l'any, que recollirà l'entrenador del Girona, Michel Sánchez, o el Tot Somú, que rebrà el Mago Pop per entregar. I per cert, que l'actuació de Paul Thin, el finalista d'OT Amazon Prime, ha presentat el tema Donde i ha despertat autèntiques passions entre el públic.
Gràcies, Maria. Seguirem pendents, òbviament, d'aquests premis DRAC, i a la mitja part del futbol actualitzem tots els reconeixements. Fins ara, Maria, bona nit.
Fins ara, bona nit.
En teatre, demà arriba el Lliure de Gràcia, el dia de Watusi. Una obra titànica d'Ivan Morales basada en la trilogia de Francisco Casavella que dura més de 4 hores. La protagonitzen Enric Auqué, Guillem Balart i Bruna Cusí, entre d'altres.
El llibre original de Casavella té 900 pàgines i és un retrat costumista de la Barcelona de la Transició. El protagonista és Fernando Atienza, un lladre de cotxes nascut a les barraques de Montjuïc, a qui l'espectador segueix des del 15 d'agost del 1971 fins a finals dels 80. Ho explica Auqué.
Des d'una infància truncada per un succés que li passa aquest 15 d'agost a un pequeny habitualàs arribista que intenta aconseguir això i al final a una destrucció del relat, no? Crec que parla també d'això, l'home, de la destrucció del relat que ens creem com per poder sobreviure i que la destrucció d'aquest al final et deixa t'allibera d'alguna manera.
El dia de Watusi es podrà veure Lliure de Gràcia fins al 5 de maig.
I en música, Love of Lesbian acaba d'anunciar un concert sorpresa dimecres que ve a Barcelona. Teatre Victòria, en una publicació Instagram, el grup de Santi Balmes diu que serà un concert assaig perquè servirà com a prova dels 6 concerts que faran els propers mesos a l'Estat. Les entrades sortiran a la venda demà a les 10 del matí. I aquesta nit, Tom Odell actua a Rasmatàs. El britànic hi presenta el seu últim treball, Black Friday, acompanyat de la seva banda. El concert comença just d'aquí uns minuts, a 8:45. I quan falten 2 minuts per 8:45, Martí Oliveres, bona nit.
Bona nit.
Ha de tornar a ploure demà?
En principi ja no, serà un dia més tranquil, per tant un dimecres amb sol, però compta amb el vent, ventades fortes al Pirineu, Prepirineu, sobretot a les cotes altes, també l'Alt Empordà, una tramuntana ben violenta a la zona de Cap de Creus, i també el Mestral encara bufarà amb cops forts cap al sud, entre l'Ebre i el Camp de Tarragona. Per tant, precaució amb les ventades, dijous, divendres ja, sense aquest vent tan fort, amb l'estat de la mar encara complicat, sol i altes temperatures. El cap de setmana promet amb una calor fins i tot intensa al migdia.
Gràcies, Martí. Bona nit.
Bona nit.
Minut i mig i s'hi posen els de la Champions. Juga a RAC1, els del 9-7. Tornem dijous a l'horari habitual. Bona nit.
Ara és el moment de pensar en el futur. A ESIC estem hiperconnectats al business.
Per això tenim l'oferta formativa més especialitzada en màrqueting, management i tecnologia. Descobreix els nostres graus oficials, dobles titulacions, cicles formatius de grau superior, màsters universitaris, màsters de formació permanent i programes superiors presencials i en format online. Informa-te'n a esic.edu/Barcelona o truca ara al 934 14 44 44.
Del 16 al 30 d'abril, el Festival Llums d'Antiga omplirà de música els edificis religiosos medievals de Barcelona.
Una experiència única que transportarà èpoques passades amb l'ensemble Obosom, Solazzo Ensemble, Olus i Oix i obres de Bach, Telemann o de Literes.
Entrades a auditori.cat.
Vols conèixer les claus per impulsar la digitalització de la teva empresa? El dijous 18 d'abril a Barcelona, La Vanguardia i Pimec organitzen una jornada sobre la transformació digital per a les pimes, durant la qual podràs escoltar experts en la matèria i resoldre dubtes. Si hi vols assistir, inscriu-te a pimec.org amb el patrocini de Banc Sabadell i Telefònica.
La meva filla comença la universitat i encara no sap què estudiar.
M'agradaria veure els laboratoris i les aules.
Vull saber les sortides professionals del grau que ha triat.
Jo preguntaré als estudiants.
Vine a les portes obertes de la URB el 19 d'abril. Inscriu-t'hi a portesobertes.urb.cat. A la universitat.